Fórmula Marca, amb Josep Lluís Merlos.
Són 8:15. Bona tarda, motoretes, i benvinguts una setmana més al Fórmula Marca, el programa de la ràdio dels esports dedicat a analitzar el món de les dues i les quatre rodes que avui fan possible Paula Durante, el control tècnic, amb Aure Ferran a la producció i redacció.
Fórmula Marca.
Després de les 20 especials del Rally de Letònia, la 8a cursa del Campionat del Món de l'Especialitat, els pilots de l'equip Hyundai, Thierry Neuville i Yot Tanak ocupen el primer i el segon lloc en la classificació de pilots. Kalle Rovanperä va ser el guanyador de la cursa amb 39 segons de marge sobre el seu company a l'equip Toyota, Sebastián Ogier, mentre que Tanak, amb Hyundai, va ocupar la tercera posició. Ara, en el Mundial, Neuville té 145 punts, 8 sobre Tanak. La tercera posició és per Evans, la quarta per Ogier i la novena per l'espanyol Dani Sordo. En el Mundial de Marques, Hyundai lidera per davant de Toyota i de l'equip M Sport. Només un breu descans separarà ara el Rally de Letònia de la novena prova de la temporada, el Rally de Finlàndia, al Mil Llacs, de l'1 al 4 d'agost. Toprak Razgatoglu va fer una actuació perfecta a l'autòdrom de Most, a la República Txeca, on va tornar a guanyar les tres proves programades pel cap de setmana. El pilot de BMW disposa d'un avantatge de 64 punts en el campionat després de la seva desena victòria consecutiva. A més, la caiguda de Bautista i Petrucci a la primera volta de la cursa del diumenge va fer que el turc encara tingui més marge a la classificació per davant dels rivals. Nicolò Bulega ocupa la segona posició dels certamen amb Ducati, mentre que Álvaro Bautista, també amb la moto italiana, és tercer. El Mundial de Superbikes torna a Portugal del 9 al 11 d'agost a l'Autódromo Internacional do Algarve. L'equip oficial HRC ha signat aquest diumenge la seva tercera victòria consecutiva a les 8 hores de Suzuka, marcant el 30è èxit d'Honda en aquesta cursa de prestigi. Un total de 46 equips han format la graella per la tercera cursa del Mundial de Resistència en un dels circuits més emblemàtics del motor. L'equip HRC el formaven Takumi Takahashi, que ja ha guanyat amb aquest 6 cops la prova de resistència nipona, Tepei Nagoe i el francès de MotoGP Johann Zarco. La tercera posició ha estat per l'equip Yoshimura, amb una Suzuki, en el qual hi participava el català Albert Arenas, que s'ha estrenat en podi en aquesta cita tan interessant. Àlex Palou és encara més líder a la IndyCar després de la gran remuntada que va fer a la cursa de Toronto aquest cap de setmana. El català, que van penalitzar els entrenaments, va recuperar de la 18a a la 4a posició en una cursa molt accidentada en la que Howard va tenir un xoc molt espectacular. La victòria va ser per Colton Herta. El pilot del RAC ara té a Will Power a la segona posició a 49 punts i a Scott Dixon a 53, mentre que Herta ocupa el quart lloc a 57 punts.
Fórmula Marca.
Aquella veu interior que quan veus un lleó que s'ha escapat et diu...
Corre!
Que quan veus a venir un cop de pilota al cap et diu...
Aparta't!
És la mateixa veu que fa temps que et diu...
Tiroc, tiroc.
A vegades ens hem de deixar portar per l'instint. Fes cas de la teva veu interior i condueix un Volkswagen T-Roc des de 23.900 euros. Subjecte a finançament. Consulta les condicions a Volkswagen.es.
Volkswagen.
SIM, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado. La mejor relación calidad-precio y un excelente servicio postventa te trae ahora esta promoción imbatible. Llévate tu scooter SIM de 125 centímetros cúbicos desde 2.299 euros con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido. Solo hasta final de mes. No lo dejes escapar. Encuentra tu concesionario más cercano en sim.com.es y estrena scooter. SIM, la elección inteligente.
Llegará el día que tu hijita, esa niña tan dulce que ahora tiene voz angelical, también querrá tener un tatuaje de un dragón. Y cuando esto pase, tu Seat seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan Seat.
¡Wow!
¡Hola!
¡Wow!
¡Oh my God!
La nueva Kawasaki Eliminator 500 ha nacido para asombrar. No dejes escapar su oferta de lanzamiento desde 6.699 euros. Descúbrela en kawasaki.es.
Renault.
Amb Renault Austral, tornem a parlar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 cavalls de potència o 146 kW. Fins a un 80% del temps de conducció elèctrica a ciutat. I fins a 1.100 km d'autonomia. Probablement el motor més eficient de la seva categoria. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Café del Paddock.
La primera de les dues curses del doblet abans de la pausa de l'estiu. El Mundial de Fórmula 1 ha estat realment excepcional. Una prova que tradicionalment no porta grans al·licients per les dificultats dels avançaments en aquest circuit de l'Hungaroring, aquesta vegada ha tingut molt interès. La 13a reunió del certamen ha contemplat la victòria d'Oscar Piastri, primera victòria en el palmarès del pilot australià de només 23 anys, el 8è més jove en guanyar un gran premi de Fórmula 1 i el 7è guanyador diferent en el que portem de temporada, a la vegada que el 5è pilot australià de la història, capaç de guanyar una cursa de Fórmula 1. Volem analitzar aquest Gran Premi d'Hongria. Per això, avui, al Fórmula Marca ens acompanyen, d'una banda, en Josep Maria Miret, director de comunicació del RAC, i d'una altra, en Jacobo Vega, responsable de motorsport.com a Espanya. Jacobo, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andas?
Pues encantado de hablar contigo, por supuesto que sí. Josep Maria, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, salutacions als dos.
Bien, una carrera, parlarem en castellà, si et sembla, Josep Maria, perquè sí. El Jacobo ens pugui seguir. Una carrera, Jacobo, más emocionante de lo que normalmente es el Gran Premio de Hungría, o al menos con alicientes que no esperábamos.
Yo creo que sí, ¿no? Porque hubo bastante lucha tanto delante, como en medio, como detrás. Hubo, quizás por las temperaturas, por lo cambiante que estuvo todo el tiempo durante todo el fin de semana, vimos que hubo muchas estrategias muy diferentes, ¿no? Hubo quien entró muy pronto, que luego se vio que no era seguramente lo correcto, ¿no? Como el caso de Alonso. Hubo quien entró más tarde, hubo quien fue a dos paradas, hubo quien consiguió ir a una sola parada, como Tsunoda, con lo cual nos dio muchas variables que nos hizo que la carrera fuera muy interesante, en todas las zonas de la parrilla.
Encara que Verstappen, Josep Maria, continua liderant el campionat mundial amb una diferència de punts notable respecte a Lando Norris, el segon classificat, el mundial no està decidit encara ni de bon tros. A partir del que estem veient a les últimes curses, podem tenir aquest al·licient en ment, no?
Hombre, claro, la bajada de rendimiento que ha tenido Verstappen, que ha tenido el Red Bull, bueno, abre las puertas, ¿no? Y yo creo que con todos los factores cambiantes, creo que también vimos que en los muros del pit lane estaban muy acostumbrados a tener unas estrategias muy marcadas y cuando han tenido que reaccionar, bueno, se vieron varias cosas de seguramente que la gente, los ingenieros de los muros, no estaban acostumbrados a decidir tantos a la vez, tantas cosas. Y algunos patinaron como bastante, ¿no?
Cierto. ¿Qué destacarías, Jacobo, de Oscar Piastri?
A ver, es un piloto que yo le veo muy muy cerebral, ¿no? Muy tranquilo siempre. No parece que nunca se ponga nervioso con nada. Hace muy bien siempre las salidas, o casi siempre, ¿no? Y esto yo creo que le ha beneficiado aquí. Le benefició también cuando ganó su carrera sprint. Y generalmente gana posiciones en la salida, ¿no? Y es un piloto, yo creo que no es un piloto espectacular, no es un piloto que le vayas a ver hacer nada realmente que te levante del asiento, pero es un piloto que como que está muy tranquilo siempre, ¿no? Que tiene un control sobre la carrera, sabe muy bien estar en la carrera, sabe leer muy bien la carrera, y es muy joven todavía, ¿no? Y yo creo que es un tipo de piloto seguramente más parecido, por ejemplo, al estilo de Fernando Alonso, que sabe controlar bien la carrera y sabe dónde está en cada momento, ¿no? De hecho, bueno, la estrategia de McLaren fue un poco rara y el tío se dio cuenta enseguida, ¿no? ¿Qué me estáis haciendo? Y yo creo que para mí su característica principal es esa, ¿no? La tranquilidad y el saber estar en carrera.
Y un buen entorno, ¿no, Jacobo? Está rodeado
también
de gente muy buena, ¿no?
Sí, pero bueno, eso también, al final, si tienes gente buena y tú eres un cabeza loca, yeah, pues no te vale para nada. Y yo creo que se junta un poco todo, ¿no? también Mark Webber era un piloto de ese tipo, también, claro. ¿No? Que es su representante o la persona que está con él siempre en las carreras. Entonces, un tío, siempre ha sido un tío muy inteligente en carrera, que sabía estar, que no cometía demasiados errores, y una persona tranquila, que yo creo que es lo que dices tú. Le da esa tranquilidad también, ¿no?, a Piastri, de poder confiar en alguien fuera de la pista también.
Josep María, Piastri ha ganado por primera vez en Hungría, el mismo escenario donde obtuvo su primera victoria, quien al parecer es su ídolo y el modelo a imitar, Fernando Alonso.
Hombre, que lo tenga como ídolo es muy normal. Fernando seguramente es uno de los mejores para mí, uno de los mejores pilotos de la historia. No tiene los títulos mundiales que su calidad, digamos, por decisiones propias también, que su calidad merecería, ¿no? También es un piloto cerebral. Yo creo que es muy difícil que sea un piloto que evolucione hasta el nivel de Fernando Alonso, pero sí va a ser un piloto que parece que va a sacar siempre buen rendimiento de sus máquinas, ¿no?, de sus monoplazas. Bueno, y eso le va a hacer un piloto a largo plazo muy interesante para el Mundial.
La estrategia de McLaren, ¿no te pareció un poco innecesaria, Jacobo?
Sí, sobre todo, a ver, si pensamos fríamente, yo creo que McLaren aquí comete un error, ¿no? Es una pena que te ha salido una carrera muy buena, Oscar Piastri, y la has ganado tu compañero en la salida, pero si tienes una pequeña oportunidad de ganarle el Mundial a Verstappen, es sumando puntos con Lando, ¿no? Y tienes que intentar hacerlo. Entonces, bueno, ya que le haces el undercut, ¿para qué luego das esa explicación? ¿Para qué haces todo? Ya le has hecho el undercut, ya déjale y le dices, bueno, ya te lo explicamos a cuando acabe la carrera, Oscar, y ya está, ¿no? Yo pienso que ahí cometen un error y luego todo el sainete en la radio explicando una cosa, explicando
sobre
otra.
Sobre todo eso, ¿no?
Sí. O sea, yo creo que estas cosas tienen que quedar claras antes de la carrera, ¿no? Es decir, si hay una oportunidad de que Lando quede por delante, la tenemos que dar. Y yo creo que Piastri eso lo va a entender, porque es muy joven y ya tendrá, obviamente, quieres ganar tú la carrera y quieres ser el mejor, ¿no? Pero tienes que entender que el equipo seguramente necesite que Lando esté más delante, y más a posteriori viendo lo que le pasa a Verstappen con la carrera, ¿no? Que al final queda quinto, pierde un montón de puntos. Imagínate, ¿no?, ese mordisco de puntos que le metes a Verstappen, yo creo que hubiera sido bueno para McLaren, pero estas cosas yo creo que tienen que quedar claras antes de la carrera. Y entiendo, o por lo que veo cómo actuó McLaren, no quedaron claras antes de la carrera.
A banda d'aquest duplet de McLaren, el podi el va completar Lewis Hamilton, que, Josep Maria, últimament l'estem veient amb aquell estil que el va fer tan famós. Sí, quina gran cursa de Hamilton aquest diumenge.
Sí, jo diria que parece que el fitxatge per Ferrari li ha dado una tranquil·litat d'espíritu des de fora, que bueno, que desde que se produce el fichaje, él empieza a mejorar sus prestaciones cuando empezó el año como extrañamente perdido, ¿no? Como era un piloto de también de su excelente nivel y calidad. Bueno, y aguantó todas las embestidas que tenía las de perder hasta que provocó el error de Verstappen. Ese es un error provocado gracias a la gran defensa que Hamilton estaba haciendo de su posición.
Jacobo, ¿por qué cuando Hamilton va bien, Russell no? Y al revés.
Pues buena pregunta, no lo sé, pero ahora sí que parece, aparte de que seguramente tenga una tranquilidad Hamilton con su futuro, parece que el coche va bastante mejor, ¿no? O funciona bastante mejor, y esto también hace que Hamilton despierte, y porque Hamilton se le ve cuando tiene un coche que no está a gusto con él, como que bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos qué hago, ya veremos cómo hago la carrera, pero si tiene un coche que está a gusto con él, de la primera a la última vuelta va a saco y es muy difícil batirle, ¿no? Y lo estamos viendo aquí. Fíjate que empezaron el fin de semana un poco dubitativos en Mercedes y al final se llevó el podium, ¿no? Y se lo llevó bastante bien. Quizás fueron demasiado duros los dos, ¿no?, en esa acción. Yo no le echo la culpa total a Verstappen, pero tampoco a Hamilton. Pero bueno, Verstappen se pasa un poco de frenada porque Hamilton se lo estaba echando encima. Hamilton, bueno, pues tiene que defender ahí, un poco raro, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que tú me comentabas, pues no lo sé, seguramente Russell cuando ve que Hamilton está achuchándole o está tal, igual se pone un poco nervioso, ¿no? Y no le salen del todo las cosas, trata de apurar un poco más, pero al final lo que tienen que ver es que tienen un coche ahora mismo para estar delante. O sea, ahora mismo yo creo que están a la par de Ferrari, si no por delante, quizás un pelín, un pasito por detrás de Red Bull y sobre todo de McLaren, que para mí es el coche con mejor rendimiento ahora mismo, pero sí que estamos viendo que están ahí para hacer podiums de manera continuada, y yo creo que Russell debería de tratar de ponerse un poco las pilas porque tiene un coche para hacerlo.
Fem una petita pausa i seguim analitzant aquest Gran Premi d'Hongria amb Josep Maria Miret i Jacobo Vega.
Però mira que bé posen la crema als petits i mira tu com corren amb sorra entre els dits. Corren i salten molt contents.
Nadales a l'estiu. És millor avançar el Black Friday. A Hyundai, només aquest mes gaudeix de condicions úniques en tota la gamma. A Hyundai, el Black Friday és ara. Hyundai.
T'agraden els cotxes? Doncs entra a soloauto.net. Les novetats del mercat, les millors ofertes, el món de la competició, les últimes tecnologies, les opinions més independents i els millors analistes del món de les quatre rodes a www.soloauto.net. Si vols saber-ho tot sobre el món de l'automòbil i la mobilitat, el teu web és soloauto.net.
Renault.
Con Renault Austral, volvamos a hablar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 caballos de potencia o 146 kilovatios, hasta un 80% del tiempo de conducción eléctrica en ciudad y hasta 1.100 kilómetros de autonomía. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Cataluña.
Si vols apostar al màxim i guanyar segur, la Yamaha X-Max és per tu. Màxim disseny, màxima esportivitat, capacitat per a dos cascos i pantalla LCD amb connectivitat al teu smartphone. Amb la Yamaha X-Max 125 i 300, sempre guanyes. Ara amb condicions immillorables. Informa't en el teu concessionari oficial Yamaha.
Després de la cursa d'Hongria vindrà el Gran Premi de Bèlgica aquest mateix cap de setmana i a continuació la pausa de l'estiu. Però abans d'anar cap al majestuós Spa-Francorchamps queden encara moltes coses per analitzar del que hem vist aquest cap de setmana a Budapest. D'entrada, l'actuació de Max Verstappen. Jacobo Vega feia referència a aquesta maniobra amb Lewis Hamilton que va despertar no poca polèmica. També la sortida de Verstappen va ser bastant discutida. En qualsevol cas, el que ens ha demostrat aquesta cursa, Josep Maria, és que Verstappen és humà.
Sí, claro. Yo tengo un amigo que dice una frase que me gusta mucho, que es: en las grandes tempestades se ven los grandes marineros. Efectivamente, cuando el barco va bien, sí, el capitán del barco luce, ¿no? Mm. Y un excelente piloto, cuando el coche que tiene es el mejor, pues luce muchísimo, ¿no? Hay que ver al piloto cuando el coche no luce tanto. Y ahora estamos viendo a Verstappen, que estoy convencido de que se templará y sacará petróleo, como ha sacado petróleo de ese coche en estas últimas carreras, y ayer no lo consiguió tanto, aunque estuvo a punto del podio. Si tenía un poquito más de paciencia, el podio era suyo.
No me gustaron nada las radios del neerlandés, Jacobo, pero nada, porque la crítica, la estrategia y lo que dijo después de la carrera en torno a las personas que no están de acuerdo con su proceder, pues no me parece digno de un campeón de su dimensión.
No, se le veía un poco nervioso por algo, ¿no? No sé si todo esto que está pasando en el equipo, todo el tema este de que hay un enfrentamiento con Christian Horner, que él, bueno, pues está jugueteando un poco ahí con si se queda, si se va, etcétera, etcétera. Ahora ha trascendido que han renovado el contrato de Helmut Marko, con lo cual eso le liga a Red Bull. Y igual no contaba con eso, igual él contaba con tener la libertad de qué decidir. Se le ha visto un poco nervioso, ¿no? Y sobre todo, es cierto que la estrategia de Red Bull no fue buena, porque yo creo que Hungaroring no es el circuito para hacer este tipo de estrategias, ¿no? De ganar la posición en carrera, porque ya lo vimos lo difícil que es ganar una posición, ¿no? Es más, un circuito de tratar de ir al undercut y tratar de ganar las posiciones en la estrategia, que fue justo lo contrario que hizo Red Bull, ¿no? Lo explicó muy bien Verstappen, hacía mucho calor y si te ponías detrás de otro coche se sobrecalentaban tanto los neumáticos que era dificilísimo de intentar el adelantamiento, con lo cual es verdad que la estrategia no fue buena, pero hombre, otras veces sí que te han dado, y sin ir más lejos, la carrera anterior te dieron una estrategia que te hizo ganar posiciones, ¿no? Y te hizo estar luchando por el podium, con lo cual yo creo que sobraba, ¿no? Las radios, pero entiendo que es un estado de nerviosismo que hay ahora. Él tiene el campeonato, yo creo, ya medio por la mano, es muy difícil y viendo cómo juegan sus cartas en McLaren, yo creo que es difícil que le quiten el campeonato, con lo cual, en ese sentido, está medio tranquilo, pero por otro lado, por el lado de su futuro, de qué va a hacer, de todos los problemas políticos que hay dentro del equipo, pues está, yo creo que algo nervioso, ¿no? Y esta estrategia que le hacen en esta carrera, pues no ayuda.
¿Tú le ves fuera de Red Bull?
Yo le veía fuera de Red Bull hasta que ahora nos hemos dado... O sea, él, yo creo que su su vía de escape era que no renovasen a Helmut Marko. Sabéis que había una cláusula en el contrato de Max Verstappen que decía que si Helmut Marko no seguía en el equipo, él era libre de irse. Con lo cual, ahora Red Bull ha renovado por una temporada a Helmut Marko y esto obliga, o me parece que hasta el 26, ¿no? El 25, el 26, correcto, bueno, una o dos temporadas, sí, a Helmut Marko, y esto le obliga, en cierto modo, a Max Verstappen a quedarse en el equipo, ¿no? Él, yo creo que tenía la baza de me quedo o me voy, vamos a ver cómo juego mis cartas, pero ahora mismo parece ser que se va a tener que quedar. Y esto, yo creo que lo que te digo, le ha cabreado un poco, ¿no? El no tener en su mano su futuro, el tener que quedarse en Red Bull, aunque él no quiera, pues yo creo que le ha cabreado un poco. Y vamos a ver si todo esto es verdad, si esta cláusula realmente le obliga a quedarse en el equipo, Helmut Marko sigue en el equipo, etcétera, y no tiene la libertad de poder elegir si irse o no a Mercedes, yo creo que le va a obligar a quedarse en Red Bull.
I aquesta maniobra, Josep Maria, evidentment condiciona el futur de Carlos Sainz, que espera, suposo que pendent de si finalment això, Verstappen es queda a Red Bull o accepta l'oferta de Toto Wolff.
Bueno, sí, esto es lo que estamos todos pendientes, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con este coche, que es el que queda libre? Y lo Jacobo lo ha contado muy bien, porque él está muy metido. Al final, parece que ahora la partida de ajedrez que Verstappen estaba realizando para salir del equipo, bueno, pues lo tiene más complejo. Con el carácter que tiene, bueno, hay que ver qué pasa.
Carlos Sainz no tuvo su mejor fin de semana. La salida a Jacobo comprometió sus posibilidades de podium.
Sí, sí, tuvo una salida muy mala, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que hizo. Comprometió, sí, sus posibilidades de quedar más adelante, ¿no? Luego también fue una carrera que, aunque estratégicamente vimos que hubo muchas alternativas, no salió un safety car que hiciese una cosa rara, etcétera. Con lo cual, si no jugabas bien tus cartas, obviamente tienes aquí dos cosas importantes, ¿no? En esta carrera. Uno es hacer una buena salida y otro es jugar bien las bazas estratégicas. Yo creo que Ferrari, en el caso de Carlos por lo menos, no hizo bien ni una cosa ni la otra. Con Leclerc fueron un poco más, digamos, flexibles y pudieron hacer un mejor resultado, ¿no? Pero claro, Carlos, ya aparte de lo primero, lo que dices tú, si hace una mala salida ya todo lo demás se te viene abajo porque ya remas contracorriente.
Philippe Vasseur dijo ayer en Budapest que después del verano en Ferrari habría un anuncio. ¿Adrián Newey?
Yo creo que no, que Newey se queda en Inglaterra, ¿eh? Uh-huh. No, yo no le veo Ferrari. Sí. Pues Aston Martin parece que es lo más sencillo de que suceda, ¿no? Ya ha visitado la fábrica, ¿os acordáis, no? Que cerraron la fábrica para que él la fuera a ver sin que hubiera nadie allí, sí. Dio una visita por la fábrica, luego ha seguido insistiendo en que le gustaría trabajar con Fernando Alonso, y luego también añade Lewis Hamilton, ¿no? Pero yo de Ferrari lo veo difícil porque veo complicado que un hombre a su edad, aunque no vaya a hacer una o a tener un, digamos, una posición full time de tener que estar a cargo del coche, etcétera, etcétera, yo no le veo a su edad yéndose a Italia con el caos que muchas veces es Ferrari, etcétera. Entonces, yo le veo más cerca de Aston Martin, incluso de volver a McLaren, que de irse a Ferrari.
Josep Maria, el binomi Aston Martin amb Fernando Alonso i Adrian Newey, espectacular, ¿no?
Hombre, totalmente espectacular. Y Jacobo tiene bastante razón, ¿eh? Esta gente se mueve mucho ya, cuando ya han hecho todo el dinero, se mueve mucho ya, por una parte de comodidad, está en Inglaterra, yo creo que es muy difícil estar en Ferrari sin estar allí, porque también lo ha dicho Jacobo, allí hay mucha política palaciega, o se está ahí mandando o desde la distancia. Ya sabemos que le pasó a John Barnard con los coches, etcétera, ¿vale? Y hay que ver, porque, hombre, es un hombre que ha sido capaz de hacer muchos coches ganadores, siempre sacando el máximo provecho de la reglamentación técnica. Están fichando bien los de Aston Martin también a nivel técnico por debajo. Bueno, ahí se puede hacer un equipo, pero que es muy difícil que hagan un coche ganador a la primera. Eso es un equipo de Fórmula 1 es muy complejo. Siempre hacen falta años para poner ese coche arriba de todo, ¿no? Bueno, hay que verlo, estaria molt bé, no? Seria un colofón per a la carrera de Fernando bastant interessant.
I, sens dubte, ens estalviaria la possibilitat de veure ridículs com el que va fer ahir la pròpia Aston Martin amb aquesta estratègia, com comentava abans el Jacobo, de fer entrar el pilot asturià a la setena volta, cosa que el va condemnar absolutament a la onzena posició. Jacobo, Josep Maria, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i espero que tengáis un feliç verano.
Un placer. Gràcies i feliç verano a tots.
Llegará el día que tu hijita, esa niña tan dulce que ahora tiene voz angelical, también querrá tener un tatuaje de un dragón. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
SIM, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado, la mejor relación calidad-precio y un excelente servicio postventa, te trae ahora esta promoción imbatible. Llévate tu scooter SIM de 125 centímetros cúbicos desde 2.299 euros con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido. Solo hasta final de mes, no lo dejes escapar. Encuentra tu concesionario más cercano en sim.com.es y estrena scooter. SIM, la elección inteligente.
Però mira que bé posen la crema als petits i mira tu com corren amb sorra entre els dits. Corren i corren i salten molt contents.
Nadal és a l'estiu. És millor avançar el Black Friday. A Hyundai només aquest mes gaudeix de condicions úniques en tota la gamma. A Hyundai el Black Friday és ara. Hyundai.
Deja tu huella con la nueva Kawasaki Ninja 500. Resérvala ahora desde 6.750 euros y marca tu propio estilo. Descúbrela en kawasaki.es.
Clínica Dental MacGyver, en què el puc servir?
Hola, volia una cita per demà.
I tant, a les 11 li va bé?
Tinc pàdel.
12?
Gimnàs.
1?
Dinar.
5?
Hi ha gent que té fomo, o aquesta por de perdre's alguna cosa. Hi ha gent que té un Volkswagen Taigo i no es perd res. Per alguna cosa és un SUV, alhora que un coupé. Condueix-lo ara des de 21.700 euros, subjecte a finançament. Consulta les condicions a Volkswagen.es.
De matinada obriu?
Volkswagen.
Contacte.
Al Fórmula Marca us hem explicat enguany que parlarem i molt del Golf en aquest 2024, un dels cotxes més icònics de la història de la mobilitat. I és que, com sabeu, el Golf enguany celebra el seu 50è aniversari. I una fita així requereix de commemoracions i celebracions especials. Ja en vam parlar fa uns dies amb l'Albert García. Insisteixo que en seguirem parlant encara en els pròxims mesos perquè estem davant, vull dir, d'un dels cotxes més importants de la història de la mobilitat, no únicament per la marca Volkswagen. Doncs bé, dins d'aquestes celebracions d'aquestes 5 dècades, ara aquesta marca, per commemorar-ho, acaben de treure la versió més potent de la història del Golf. Atenció, perquè els nous Golf R i R Variant tenen una potència de 333 cavalls. Uau, per disfrutar-los, sens dubte, per fruir-los. En parlem tot seguit amb en Javier Blasco. Ell és el Product Manager del Volkswagen Golf. Javier, bona tarda, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bona tarda.
Se t'ha girat feina aquest any, eh?
Sí, una mica, però benvinguda sigui aquesta feina.
I tant, i tant. Escolta, el Golf més bèstia de la història, el nou Golf R i el Golf R Variant.
Així és. Heredem el motor que vam llançar ja amb l'anterior generació per la versió commemorativa de l'R20 aniversari i, com tu dius, els nous Golf R i Golf R Variant, pues heredem tota la tecnologia i la potència d'aquesta versió amb 333 cavalls.
Velocitat màxima de 250 km per hora, poca broma, ampliable en 20 més.
Exacte, amb el Packer de Performance, que també inclourem amb una versió una mica especial que presentarem commemoració de llançament. Amb la versió R-Performance pues la podem ampliar electrònicament fins als 270 km per hora.
I si amb això encara no en tenim prou, hi haurà la R-Black Edition, que, com diu el seu nom, serà totalment negra, encara una edició especial col·leccionista, jo diria. Serà un cotxe buscat amb el pas del temps.
Sí, estic segur que sí. Al final és aquesta la versió especial que et comentava en el moment de llançament. Una versió que, com el seu nom diu, té una gran quantitat de detalls en color negre que fins ara no hem tingut, com per exemple les típiques pinces de fre que al Golf R sempre són de color blau,
sí.
Pues al Golf R seran en color negre. tota una sèrie de detalls com tots els emblemes, de unes noves llantes forjades, l'interior dels pilots de davant, Black Edition.
Un cotxe amb un motor sobrealimentat de 2 litres de capacitat i canvi d'ESG de 7 velocitats. Però atenció, amb la recuperant la famosa tracció 4Motion de Volkswagen.
Sí, i sobretot el que ens agradaria destacar d'aquesta generació de 4Motion en la gamma R és la incorporació del R Torque Vectoring, un conjunt de dos embragues a l'eix posterior que ens permet ja no solament controlar la potència que arriba de l'eix de davant a l'eix de darrere, sinó també per separat la potència que es distribueix entre les dues rodes de l'eix posterior.
I és que quan parlem de potència no parlem només d'aquests 333 cavalls. Jo parlaria també de la manera que arriba aquesta potència, perquè el parell motor d'aquests dos models és atòmic, és espectacular.
Sí, al final són els models topes de gamma, són models sobretot vinculats a sensacions pures, adrenalina, esportivitat, i al final el que percep més els passatgers d'aquest vehicle no és tant la xifra de potència en si, sinó la sensació que ens otorga aquest parell de potència.
Que amb qualsevol Golf sempre hi és, perquè una de les característiques del Golf, de la seva personalitat, és la forma en què es condueix, que jo crec que és té una manera molt singular de comportar-se al Golf, i la gent que l'ha conduït també té aquesta manera concreta, però és que en aquest cas aquesta manera d'optimitzar aquestes prestacions arriba amb tota aquesta tecnologia, aquest R Performance Torque Vectoring que feia referència, però també el control de xassís adaptatiu i el gestor de dinàmica de marxa. Com actua això? Quina funció té?
Sí, al final és, tal com està evolucionant la tecnologia, ens permet integrar un gran conjunt de sistemes del vehicle, i al final amb el que aconsegueix aquesta interacció de tots aquests elements és oferir el millor funcionament en cada un dels moments que el conductor desitgi. Al final tot això ho podem combinar amb els diferents modes de conducció i ens permet tenir un Golf, podríem dir, realment dòcil per la conducció del dia a dia, o una màquina perfecta per quan vulguem disfrutar de la màxima esportivitat, vulguem entrar a un circuit i exprimir-lo al màxim i disfrutar realment d'aquests 333 cavalls.
Si entrem en un circuit i disposem d'aquest paquet R Performance, al qual feies referència, a part dels modes de conducció que ja ofereix qualsevol Golf, en aquest cas tenim modes específics de conducció per circuit.
Així és, disposa de dos nous modes de conducció. Un que seria potser el més espectacular, que seria el mode Drift, que gràcies precisament a aquest Torque Vectoring ens permet una sèrie de deslliçaments o de mode Drift o de derrapatges, com vulguem dir-ho, de forma controlada. I sobretot el que potser és més interessant és el mode Race, Track, que és un mode que inicialment es va dissenyar pel circuit de Nürburgring, però per aquesta nova edició encara s'ha optimitzat molt més, i el que ens permet és un tacte perfecte que inclús amb el mode manual de la caixa de canvis de CG permet un control absolut que ens permetria inclús arribar al tall de revolucions, que fins ara això no ens havia succeït mai en canvi de CG.
Se n'ha de saber molt, per arribar al tall de revolucions i optimitzar la conducció d'un cotxe de 333 cavalls amb una distància entre eixos relativament curta, com és el Golf. Clar que, perquè això sigui més fàcil, també heu treballat el downforce que pugui rebre aquest cotxe. Sembla que estiguem parlant d'un Fórmula, però estem parlant d'un Turisme, amb un aleró més gran, precisament per optimitzar aquesta càrrega aerodinàmica addicional, no? Per conduir millor aquest cotxe tan singular amb aquestes prestacions i complements que fem referència.
Així és, la versió compacte, ja que el variant aquest element no el pot incorporar, es distingeix ràpidament i de mode visual quan un vehicle porta el paquet de performance per aquest aleró. La gent pot arribar a pensar-se que és purament estètica i per destacar més el caràcter esportiu del vehicle, però realment és una peça que està molt estudiada, que ens permet realment, com tu dius, incrementar el downforce, incrementar la subjecció del vehicle a altes velocitats i oferir un comportament, com tu dius, molt, molt, molt dinàmic i tremendament esportiu.
Aquesta versió amb el paquet R-Performance té dos gadgets que a mi em fascinen, però que estic segur que algun pureta ho pot considerar pecat. I és, per exemple, el cronòmetre de voltes per GPS o, atenció, un medidor de forces G.
Sí, al final és un paquet que està dissenyat pel que diem, pel tipus de client que busca les màximes prestacions en circuit, i al final aquest tipus d'elements són elements que destaquen molt en, quan algú se'n vol anar a fer un standes, pues és un cronòmetre que a més va amb localització GPS, per lo tant el que ens permet és un control absolut d'aquestes voltes.
Uau! M'encanta que un cotxe de sèrie tingui tota aquesta sèrie de gadgets, no? No és l'única tecnologia que equipa el nou Golf R&R Variant, perquè, per exemple, tenim ja l'aplicació basada en la intel·ligència artificial que utilitza les prestacions de ChatGPT aplicades al cotxe.
Exacte. A mitjans d'aquest any s'incorpora aquesta novetat amb el control per veu, i el que ens permet és integrar tota aquesta tecnologia que s'està desenvolupant al control per veu ja cada cop més natural que incorpora la nostra gamma, i el que ens permet és ampliar al màxim les funcionalitats que ens otorga aquest control per veu.
Però, per exemple, si jo estic conduint això al Northlife, estic fent un standes amb un R, amb aquest paquet R Performance, jo podré arribar a canviar el mode de conducció per veu també? O no? Pot arribar a ser això?
A priori està més destinat per a funcions més del confort, no tant pel control del mode de conducció. Sobretot està destinat a temes de calefacció, a control de tot el tema de la climatització del vehicle, dels seients calefactables, d'assistents, inclús de navegació, però a priori per modes de conducció sempre seguirem tenint. Al final, per això és una mica distintiu els volants de la gamma R, un botó específic dintre del mateix volant per a no haver de distreure'ns, mitjançant el qual podrem seleccionar el nostre mode de conducció idoni.
El Golf R estarà disponible des de 53.795 euros, la versió variant, la familiar, des de 55.065, i aquesta R Black Edition a partir de 58.440 euros. Entenc que serà una sèrie limitada, que no seran infinits els Golf R que es produiran. Quan arriben i quants en tindrem al mercat nacional?
A priori, el Golf R Black Edition és una edició limitada en el temps, no en unitats, i ambdues estaran disponibles després de l'estiu, a partir del setembre, i les primeres unitats les podrem tenir aquí de cara a finals d'any, a partir de novembre, desembre, estimem.
Si pot ser que alguna unitat de premsa arribi una miqueta abans, sisplau, que no.
ho intentarem.
Que m'estic fent a sobre les ganes de provar el Golf R. Moltíssimes gràcies, Javier Blasco, a Product Manager del Volkswagen Golf, i enhorabona per aquest 50 aniversari d'un cotxe que és, insisteixo, una icona, no únicament per Volkswagen, sinó per la mobilitat en general.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Clínica Dental MacGyver, en què el puc servir?
Hola, volia una cita per demà.
I tant, a les 11 li va bé?
Tinc pàdel.
12?
Gimnàs.
1?
Dinar.
5?
Hi ha gent que té FOMO, sí, sí, o aquesta por de perdre's alguna cosa. Hi ha gent que té un Volkswagen Taigo i no es perd res. Per alguna cosa és un SUV, alhora que un coupé. Condueix-lo ara des de 21.700 euros, subjecte a finançament. Consulta les condicions a Volkswagen.es.
De matinada obriu?
Volkswagen.
Saps què pot oferir-te un scooter per només 3.499 euros? La Yamaha NMAX 125, només el millor. Disseny esportiu, baix consum, espai per a casc integral i sistema de control de tracció per moure't per la ciutat al teu aire. Yamaha NMAX 125, les millors prestacions per només 3.499 euros. Informa't en el teu concessionari oficial Yamaha.
Renault.
Amb Renault Austral tornem a parlar del motor. Motor i Tech Full Hybrid de 200 cavalls de potència o 146 kW, fins a un 80% del temps de conducció elèctrica a ciutat i fins a 1.100 km d'autonomia. Probablement el motor més eficient de la seva categoria. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
motor que treballa.
Diversos estudis que analitzen els diferents recorreguts que fem cada dia per les ciutats conclouen que més de la meitat d'aquests desplaçaments tenen menys de 9 quilòmetres. Pensant precisament en aquesta dada, Silence, la marca que lidera l'electromobilitat sobre dues rodes a Europa i que pertany al grup Acciona, ha creat un vehicle completament nou. Un vehicle, en aquest cas, de quatre rodes que apareix amb la voluntat de canviar el concepte de la mobilitat urbana per tal de reduir el trànsit i la despesa a l'usuari. Aquest vehicle ha estat presentat recentment a Madrid i ja hem tingut l'oportunitat de provar-lo. Parlem tot seguit amb l'Oriol Muñoz. Ell és periodista, col·laborador de diversos mitjans, entre ells Mundo Deportivo, però també Solo Auto, i ens explicarà tot seguit quines han estat les seves sensacions al volant d'aquest vehicle que a Silence no el volen anomenar cotxe. Oriol Muñoz, bona tarda.
Què tal, Josep Vies? Com esteu?
Escolta, per què a Silence no el volen anomenar cotxe?
Bueno, perquè ells ho veuen com una mena de revolució dins del que és, implica la mobilitat dins de la ciutat. Com bé has dit, no són recorreguts els que fan una ciutat molt reduïts i, per tant, volen reduir l'espai i el gasto que suposa per el cost que suposa per les persones circular per la ciutat. I ja no estem parlant d'un cost econòmic, sinó també d'un cost de temps, que és algo que valoraven molt a la presentació que vam assistir a Madrid, que parlaven això del temps que perdem circulant amb cotxes tan grans, d'unes dimensions tan grans, i en aquest cas, doncs amb el S04 han volgut canviar la forma de conduir i de viure a la ciutat.
I com és aquesta forma de conduir? Com la vas experimentar? Quines sensacions et va transmetre?
Pues la veritat és que te n'adones en seguida que no estem davant d'un cotxe convencional, perquè és molt àgil i tot i que quan estàs dins pots donar-te la sensació de que es tracta un cotxe habitual. Ja un cop poses l'accelerador, veus un cotxe molt àgil, el confort sí que es nota des d'un primer moment, i sobretot el tema de l'aparcament. És un mal de cap de moltes persones, de molts usuaris de la ciutat.
Clar.
I amb aquest cotxe, lògicament les dimensions que implica, perquè recordem que són 2,28 metres de longitud i tan sols 1,3 d'amplada, doncs ja a l'hora d'agafar les curves i a l'hora d'aparcar perds molt menys temps.
Estem parlant d'un cotxe totalment elèctric que utilitza el sistema de bateries intercanviables, bateries extraïbles que Silence ha fet famós en tota la seva gamma d'escúters elèctrics. Com funciona en aquest cas en aquest cotxe?
Doncs mira, és diguéssim la gran, una de les grans revolucions amb la que volen transformar la mobilitat dins de la ciutat. És aquest battery stations, que s'anomenen, on hi ha aquestes bateries tipus trolley, com si fos una maleta, i les canvies amb un procés que pot durar 30 segons. Ens van fer una demostració. Les bateries en el cotxe, en les motos n'hi ha una, en els cotxes, bueno, mal anomenats cotxes, estic fent, en aquests vehicles lleugers hi ha dos, de 5,6 kilowatts de capacitat, i es treuen tipus trolley, estan sota la porta, sota el seient, perdona, i la treus, poses, l'has de reservar, això sí, a través de l'aplicació. Això és important, descarregar-se l'aplicació i fer la reserva, si no podries. També pots adquirir aquesta bateria en propietat, però si fas aquest sistema de canviar-ho un moment a les battery stations, l'únic que has de fer és reservar-la a través del mòbil amb uns 20 minuts d'antelació. Quan arribes a la battery station veuràs que la teva, la que has reservat, està marcada en verd, que és la que indica que pots deixar-la i agafar-la, i un cop treus la teva, col·loques la bateria esgotada del teu vehicle elèctric en el lloc lliure, treus la següent i la tornes a col·locar utilitzant les rodes, el trolley amb el que es canvia. Aquestes bateries pesen 41 quilos cada una, però, en canvi, amb el set trolley i les rodes, el procés és molt senzill. Ens van fer una demostració i realment no té cap mena de complexitat.
Hi ha dues versions d'aquest vehicle, del Silence S04, no?
Correcte. Ens van explicar, hi ha l'LST i l'L6E. L'L6E seria l'equivalent a un motos de 50 centímetres cúbics i l'altre seria l'L7, al 125. Quines són les diferències? Doncs bé, l'L6E té la velocitat limitada a 45 km per hora, pel tema de la legalitat, i l'L7E té una velocitat que pot arribar fins als 85 km per hora. L'acceleració, lògicament, també és diferent. L'L6E, per arribar als 45 km per hora, gairebé triga 10 segons, i, en canvi, per arribar als 50 km per hora, l'L7E triga menys de 7 segons. L'autonomia d'un i altre també varia. Al tenir més potència, l'L7E té una autonomia que rondaria els 140 km, mentre que l'L6E arribaria als 175.
Estan preparant una versió que permeti, sobretot pensant en el repartiment d'última milla, que s'anomena, una versió que permeti transportar objectes, no? Un vehicle, podríem dir, més aviat industrial que no pas per un ús de dia a dia per les persones.
Correcte. Estem molt habituats a trobar furgonetes parades en doble fila, en molts casos en grans quantitats de ciutats. Doncs en aquest cas estem parlant del Silence S0 versió Cargo, que té una capacitat de 500 litres retirant el seient del passatger, del copilot. Però deixa mencionar també que no ens pensem que, tot i ser un cotxe molt reduït, d'unes dimensions molt reduïdes, el Silence S04, la versió com la L6, té una capacitat del maleter de 247 litres, que per tant no està malament. Però sí, com bé dius, pensant més en les empreses, pensant més en el repartiment de packaging, en aquesta versió Cargo hi cap 500 litres, que lògicament permet una gran quantitat de paquets portar-los dins del cotxe.
Quan val aquest vehicle?
Doncs és un altre dels punts que volíem recalcar, ens van recalcar a la presentació, i és que es tracta d'un vehicle que no implica un cost elevadíssim, i molt menys pensant sobretot en el que són els cotxes convencionals. El preu de l'L7 parteix des dels 11.680, la versió L7. La versió L6, que és pensada més perquè hi ha gent que no té encara el carnet o que s'està traient el carnet bé i llavors poden utilitzar aquest vehicle, la versió L6, que entre els 15 i 18 anys, parlem-ne, aquest seria el target que ens van dir, parteix entre els 9.870 euros. Dit això, s'han de tenir en compte les ajudes de l'Estat, com el Plan Moves 3 i deduccions fiscals per adquirir un vehicle elèctric, i es redueix 3.000 euros. Per tant, estem parlant de que si compres l'L6E, el preu quedaria entre uns 6.000 i 7.000 euros, que és un preu que, lògicament, és més baix que un cotxe convencional.
I per acabar, Oriol, un vehicle made in Barcelona, absolutament, no?
Correcte, està pensat i fabricat a l'antiga fàbrica Nissan de la zona franca, i de fet, de mà de Nissan també tindran tenen diversos punts de venda ja fora Espanya, no pensem que només és un nanocar que es ven a Espanya, sinó que hi ha també a altres països d'Europa a través de la xarxa de Nissan. I ja ens van comentar que ja es pot fer la reserva, que la reserva també es pot fer a través de la seva aplicació, del MySilence, i les primeres unitats s'entregaran al setembre.
Oriol Muñoz, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i sobretot per fer-nos una mica més entenidor aquest concepte de nova mobilitat urbana que inclou el Silence S04. Gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Llegará el día que tu hijita, esa niña tan dulce que ahora tiene voz angelical, también querrá tener un tatuaje de un dragón. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
El disseny radical i futurista, el motor CP2 de 690 centímetres cúbics de gran part, la versatilitat, la lleugeresa, el control en la conducció, fan de la MT-07 una icona. Yamaha MT-07 revoluciona les teves pulsacions des de 6.499 euros. Disponible en versió limitada per a llicència A2. Supercondicions especials en el teu concessionari oficial Yamaha.
Renault.
Con Renault Austral, volvamos a hablar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 caballos de potencia o 146 kilovatios, hasta un 80% del tiempo de conducción eléctrica en ciudad y hasta 1.100 kilómetros de autonomía. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Cataluña.
Pit Stop.
Entre el 23 i el 27 d'octubre, la Comunitat Valenciana serà l'escenari d'una nova edició dels FIA Motorsport Games, que en aquest cas estaran organitzats per la Real Federació Espanyola d'Automobilisme en col·laboració amb el Consejo Superior de Deportes. Però què són exactament els FIA Motorsport Games? Ens ho explica tot seguit en José María Fortuño. Ell és el director de màrqueting i comunicació de la Federació Espanyola d'Automobilisme. José María, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Hola, yo soy Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
¿Cómo nacen y cuándo los FIA Motorsport Games?
Pues mira, tú y yo que somos veteranos de esto, sabes perfectamente que faltaba una competición en la que los pilotos compitieran por su país, estrictamente por su país. Habitualmente en nuestro deporte pues se compite por un equipo, por una marca, por un patrocinador, pero faltaba esa competición por países. En el año 2019, la FIA, apoyándose en el promotor SRO, en Stefan Rattel, crearon el primer germen de lo que hoy en día se conoce como FIA Motorsport Games. Fue en concreto en una edición que se celebró en el circuito de Vallelunga, en Roma. Fue un test, realmente fue una prueba, un germen que salió bastante bien, salió muy, muy, muy exitosa. Y en el año 22, después de la pandemia, porque el evento está previsto que se haga cada dos años, en el año 22 se celebró ya la primera edición con 16 modalidades, también ya combinando circuito y rallies, pruebas de carretera y pruebas de circuito, ya congregó pues a 70 países, a 500 deportistas, en una edición muy exitosa en el circuito de Paul Ricard. Y ahora llega la tercera edición de los FIA Motorsport Games, como bien decías, pues en la Comunidad Valenciana, en este circuito de Ricardo Tormo, en los alrededores de la comarca de Requena-Utiel, para todo el tema del rally, en el circuito novedoso de Aspar Circuit para el tema del karting y el carcross, y en la ciudad de Valencia, en la ciudad de las artes y las ciencias, para la ceremonia de inauguración.
Con el compromiso, además, de mejorar las medallas obtenidas por parte de los pilotos españoles en la anterior edición, ¿no?
Sí, y eso que el reto es bastante, bastante exigente, porque el resultado en Marsella fue muy bueno. De 16 medallas posibles, conseguimos 8, el 50% de los podiums que había en juego. Es verdad que estuvimos muy cerquita del oro, pero no lo conseguimos en ninguna de ellas. Tuvimos 4 platas y 4 bronces. Pero sí, efectivamente, jugando el factor casa, pues esperamos que el resultado todavía sea mejor.
¿Qué formato tienen los FIA Motorsport Games? ¿Qué categorías engloban? ¿Y de qué forma se va organizando la competición?
Bueno, pues es una competición realmente muy intensa, ¿no? Tanto lo que es los horarios, los espacios, los entornos. Como te decía, hay prácticamente 3 entornos de competición. El principal, evidentemente, es el circuito de la Comunidad Valenciana, y ahí la actividad es frenética, no solo en la pista principal, donde se competirá en todo lo que se refiere pues a monoplazas, a camiones, a vehículos GT, a TCR, todo lo que son las actividades de pista, como por ejemplo en los alrededores habrá competición de drift, habrá competición de slalom, habrá competición de rally, porque la base del rally será también el circuito de Cheste. En definitiva, en 3-4 jornadas, pues prácticamente hay 27 campeonatos del mundo, si así podemos hacer el símil, realizándose de manera simultánea.
Entre estas categorías, de nuevo cuño, los e-sports y, por supuesto, competiciones pensando en la electromovilidad.
Sí, evidentemente el automovilismo está evolucionando, y en ambos aspectos, tanto los eSports, que acabamos de realizar precisamente las finales que servían para elegir al seleccionado en Castellón y en Alicante, pues tanto los eSports como la movilidad eléctrica, en este caso bajo la categoría de slalom auto y karting slalom, pues estará presente en la competición. No solo eso, sino los F4, por ejemplo, van hibridados. Hay una serie de aspectos que evidentemente pues hacen que el evento sea enfocado hacia la sostenibilidad.
¿Tenemos ya los nombres de quienes van a representar a España en estos FIA Motorsport Games?
Sí, durante estos primeros meses del año se han ido pues, seleccionando. Una de las cosas que hemos ido aprendiendo en la Federación Española para afrontar este proyecto es que necesitábamos la figura de un seleccionador, de, en este caso de Antonio Rodríguez, un perfil, pues la verdad que experimentado en todos los campos de nuestro deporte, tanto en pista como en rallies, y apoyándose en unos comités de selección, pues han ido determinando pues los 27, 29 participantes que hay en las diferentes modalidades, como te digo, pues desde circuitos, donde contamos con Dani Juncadella, con Juan Cota, en rallies con Sergi Pérez, con Antonio Sainz, con Alejandro Cachón, en Brief tenemos a Rubén Bolaños. Bueno, la lista es bastante amplia y los nombres muy numerosos.
¿El equipo está cerrado ya o todavía quedan algunas disciplinas por decidir los nombres de las personas que nos van a representar?
Está cerrado al 98% porque el propio evento está abriendo algunas ventanas posibles. Por ejemplo, acaba de salir la normativa definitiva de rallies y nos permitiría tener algún especialista de asfalto, por ejemplo, y estamos haciendo gestiones para contar con uno de esos equipos punteros que tenemos en el Supercampeonato de España de rallies. Está también con algún matiz en alguna otra competición y está, ya te digo, al 98%, está ya cerrado la nómina de pilotos y la verdad que estamos muy muy satisfechos con los nombres que tenemos en el equipo y, como te decía, el objetivo es mejorar el resultado de Marsella.
¿Quién colabora con la federación para llevar adelante esta iniciativa?
Bueno, pues principalmente, y como no podía ser de otra manera, el Consejo Superior de Deportes. Siempre nos decían que, bueno, que para prestarnos mayor apoyo, pues teníamos que disponer de una competición en la que se midiera a nuestro equipo nacional, ¿no?, a nuestra selección española de automovilismo, y precisamente esta es la ocasión donde el Consejo, pues la verdad que ha echado el resto y nos está dando un fuerte empujón y un fuerte soporte para que, jugando en casa además, tengamos una participación pues muy muy relevante.
Entre el 23 i el 27 d'octubre, des d'ara i fins aleshores en seguirem parlant, evidentment que sí, perquè al voltant d'aquests FIA Motorsport Games i més concretament al voltant dels representants de la Federació Espanyola d'Automobilisme, segur que hi haurà moltes novetats i moltes coses per explicar. José María Fortuño, muchísimas gracias por acompañarnos, feliz verano y a la vuelta de las vacaciones a tope, a por la mayor cantidad posible de medallas.
Seguro que sí. Muchísimas gracias igualmente. Feliz verano para todos.
Però mira que bé posen la crema als petits i mira tu com corren amb sorra entre els dits. Corren i salten molt contents.
Nadal és a l'estiu. És millor avançar el Black Friday. A Hyundai només aquest mes gaudeix de condicions úniques en tota la gamma. A Hyundai el Black Friday és ara. Hyundai.
Prepárate para atraer todas las miradas con la nueva Kawasaki Z500. Ahora ya puedes reservar la tuya desde 6.250 euros. Descúbrela en kawasaki.es.
Renault. Con Renault Austral, volvamos a hablar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 caballos de potencia o 146 kilovatios, hasta un 80% del tiempo de conducción eléctrica en ciudad y hasta 1.100 kilómetros de autonomía. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Cataluña.
SIM, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado, la mejor relación calidad-precio y un excelente servicio postventa, te trae ahora esta promoción imbatible. Llévate tu scooter SIM de 125 centímetros cúbicos desde 2.299 euros con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido. Solo hasta final de mes, no lo dejes escapar. Encuentra tu concesionario más cercano en sim.com.es y estrena scooter. SIM, la elección inteligente.
I fins aquí el programa d'avui. Tornem la setmana vinent per parlar-vos, entre d'altres temes, del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, una de les curses més esperades de la temporada i que servirà per marcar la conclusió de la primera part d'aquest campionat mundial d'enguany. Un campionat mundial que semblava que dominaria absolutament Max Verstappen, però que en les últimes curses hem vist com el pilot neerlandès està patint una miqueta en comparació amb el ritme que tenia a l'inici l'inici de la temporada. Fins la setmana vinent, doncs. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Adéu-siau.